Bon dia, amigues i amics de les ones de Ràdio Ser Maestrat. Avui presentarem, en el primer espai del programa, el llibre No coses. Sí, el títol és aquest, No coses. En el segon espai, i després de l'anècdota que ens contarà el Joan, Josep Maria ens parlarà de De Profundis. Un és un llibre moderníssim i l'altre un clàssic. Visca el contrast. Després vindran les recomanacions dels nostres col·laboradors i finalment farem el miniconcurs. Ja sabeu, es tracta d'endevinar de quin llibre es tracta. Us asseguro que el d'avui és molt bo i molt conegut. El llibre que jo presento avui és un llibre per a la reflexió, moderníssim, atrevit, que va en contra del vent que bufa. Es tracta del llibre, com ja us he avançat, titulat No coses, canvis radicals del món en què vivim. Una reflexió filosòfica, original i crítica sobre el món digital i com ens està canviant la vida. Sovint, quasi sempre, per a bé, però algunes vegades per a mal. L'escena que vaig a contar la refereix l'autor Byung-Chul Han, professor de filosofia de la Universitat de Berlín i autor d'una quinzena de llibres. El nom d'aquest filòsof alemany, Byung-Chul Han, espanta, ja ho sé, però és que és d'origen coreà. El petit príncep d'Antoine de Saint-Exupéry és el llibre en què Byung-Chul Han s'ha fixat per relatar-nos la següent escena. El petit príncep troba una rabosa. Li demana de jugar junts, però la rabosa replica que ella no pot jugar amb ell perquè no l'ha domesticada. El petit príncep se sorprèn, com ara ens sorprendríem nosaltres, de la resposta, perquè no sap, no sabem nosaltres tampoc, què vol dir la rabosa amb això de domesticada. La rabosa li ho explica. Domesticar vol dir crear lligams. Però el petit príncep tampoc no ho entén. Què vol dir crear lligams? Li pregunta. Contesta la rabosa. Per ara, tu només ets per a mi un xic paregut a d'altres 100.000 xics. I jo no tinc necessitat de tu. I tu tampoc no tens necessitat de mi. Jo no sóc per a tu més que una rabosa semblant a 100.000 altres. Però si em domestiques, tindrem necessitat l'un de l'altre. Tu seràs per a mi únic en el món. Jo seré per a tu única al món. Bé, l'escena que us conto la refereix l'autor en relació a que a mesura que avancem tecnològicament anem perdent els lligams intensos que tenim amb les coses. I les coses, què són les coses? Les coses són allò que no és informació. Els lligams intensos amb les coses, diu ell, són improductius. Per això el capitalisme els destrueix sistemàticament, ja que tan sols els lligams febles poden accelerar el consum i la comunicació. Avui dia, i això tots i totes ho podem comprovar, les coses apreciades, estimades, s'han tornat rares, escasses. El nostre món està envaït per les coses d'un sol ús, envasos, paper, roba, coberts, plats, gots, obsolescència programada en els electrodomèstics, etc, etc. Escoltem què diu la rabosa. Diu: els homes i les dones no tenen temps de conèixer res. Tot ho compren fet a les botigues. I com que de botigues on es venguen amics no n'hi ha, les persones ja no tenen amics. Avui dia, l'autor del Petit Príncep, Antoine de Saint-Exupéry, podria dir que s'han obert botigues d'amics. Són Facebook, Tinder, Instagram, etc. La trobada amb la rabosa serà decisiva per al Petit Príncep. No serà fins que ella li ho explica que ell no entendrà per què la rosa era única per a ell. I per què era única? Doncs era única perquè ell l'ha protegida del vent amb un paravent. Perquè ell l'ha sentida queixar-se, perquè l'ha sentida vantar-se o perquè de vegades fins i tot l'ha sentida callar. i tot això ho ha pogut captar perquè la Rosa li ha donat temps, se l'ha escoltat. I escoltar és per als altres. Qui escolta s'exposa a l'altre sense reserves. El problema que tenim avui dia és que no tenim temps per a l'altre. I només el temps de l'altre dona peu als lligams intensos de l'amistat i de la comunitat. I aquest temps és el bo. La Rabosa li ho diu al Petit Príncep millor que no ho dic jo. És el temps que has perdut per la teua Rosa el que l'ha feta tan important. Els homes han oblidat aquesta veritat. Tu no l'has d'oblidar mai. Et fa responsable per sempre més del que tu has domesticat. Les persones ens hem convertit en caçadors d'informació. La nostra falera per la comunicació i la informació fa desaparèixer les coses davant l'acceleració del temps. El filòsof ens recorda que tot el que estabilitza la vida humana demana molt de temps. La lleialtat, l'afecte i el compromís en demanen molt. Jo avui us he portat aquí una mínima porció del gran pastís que és el llibre No coses. La intel·ligència artificial, els telèfons intel·ligents, les selfies, les xarxes, etc. Tot això del nostre món d'avui passa per la mirada reflexiva i crítica de l'autor Byung-Chul Han. Molt, molt recomanable, si us agrada reflexionar sobre el món en què vivim. Joan, de què parlaràs avui? Quina anècdota més enllà de la literatura portes?
Avui, a l'anècdota de cada programa, us vull parlar d'un tema relacionat amb el llibre que vam presentar l'últim dia al miniconcurs, que ja us desvello que, com era evident, és el començament de 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. Doncs, relacionat amb aquest llibre, us explico la segona anècdota. Quan va acabar d'escriure 100 anys de solitud, García Márquez no tenia diners ni per enviar-li la novel·la a l'editor. En arribar amb la seva dona, Mercedes Barca, a l'oficina de Correus per enviar-li la novel·la a Buenos Aires, l'empleat la va pesar i els hi va dir: «Són 82 pesos». La parella busca i rebusca les butxaques i diuen: «Només en tenim 53». Tots dos decideixen dividir el paquet per la meitat i enviar-lo per parts. El que no se'n van adonar és que, per error, van enviar la segona part de la novel·la en lloc de la primera. Francisco Porrúa, editor de Sud-americana, va quedar fascinat en llegir-la i els va enviar els diners perquè enviessin la resta. A l'any següent va aparèixer 100 anys de solitud, 100 anys de soledat, i la seva primera edició es va vendre en menys d'un mes. Actualment és un llibre que porta més de 100 edicions i més de 50 milions de llibres venuts.
Avui, Josep Maria, de què parlaràs? Què ens portes?
Des de l'abisme et crido, Senyor. Senyor, escolta el meu clam. Escolta, estigues atent al meu clam que et suplica. El que acabeu de sentir és el començament del Salm 130. És una pregària de súplica, un dels 7 salms penitencials de la tradició cristiana. El text deixa entreveure la imatge d'un home postrat a causa de la culpa i del mal. L'home va perdent la vida i des de l'abisme, des de les profunditats, des de l'infern, si voleu, s'assembla cada vegada més als que ja jeuen a la tomba. L'he triat perquè té relació amb l'autor que avui us vull presentar, i en concret amb la seva darrera obra. L'autor és l'irlandès Oscar Wilde i l'obra De Profundis. Oscar Wilde va néixer el 16 d'octubre de 1854. Va tindre la mala fortuna d'emplenar les seues obres de frases memorables que l'han convertit en un dels autors més citats del món. Quan afirmava que la vida imita l'art més que l'art imita la vida, no sabia fins a quin punt estava a punt de demostrar-ho. No podia imaginar que els últims anys de la seva vida acabarien confirmant aquesta cita. Pot ser que alguns el recordeu pel recull El príncep feliç i altres contes, o El fantasma de Canterville, o la seva novel·la El retrat de Dorian Gray. Però avui no us parlaré d'aquestes obres, sinó de l'última que va escriure, De Profundis. En plena era victoriana, Wilde vivia el fet de ser homosexual com una comèdia, i aquest serà el primer acte d'una tragèdia. Pel seu estil de vida poc ortodox, patirà la humiliació, la presó i la indigència. Després dels èxits de El retrat de Dorian Gray i La importància de dir-se Ernest, els següents anys no seran tan feliços com els finals de les seues obres. A les acaballes de 1895-1895 és condemnat a 2 anys de treballs forçats per la seva homosexualitat. En el judici, en comptes de defensar-se, nega els fets i els frivolitza. Li queden 5 anys de vida, que passarà a la presó i a l'exili, en pobresa i soledat. La premsa i la majoria dels amics s'abandonen. La carrera d'escriptor s'acaba. Ja no tornarà a Anglaterra, ni veurà més la seva esposa o els seus fills. El 1897 escriu la llarga carta titulada De Profundis, una obra que ja des del títol representa tot el contrari de la lleugeresa en què havia cregut i viscut. L'antic dandi, ara instal·lat en el sofriment físic i moral, blasma la superficialitat, el luxe i el cinisme. De Profundis és una de les obres capdals de la literatura epistolar. És una llarga carta adreçada al seu amant, Lord Alfred Douglas, i escrita des de la presó de Reading, a les acaballes dels 2 anys que Wilde hi va estar tancat. Aquesta llarga carta pren la forma d'un testament intel·lectual vital. En comentarem 3 aspectes. En primer lloc, l'inici. Si recordeu el començament del salm anterior, des de l'abisme, doncs, més o menys, Wilde fa el mateix amb el començament de la seva carta. Aquí assegut, en aquesta sala fosca, vestit de presidiari, difamat i arruïnat, és a mi a qui em culpo per deixar que una amistat no intel·lectual dominés totalment la meva vida. També és un començament paregut al del nostre poeta Jordi de Sant Jordi. Desert d'amics, de béns i de senyor, en estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, fart de nutja i de tristor, ma voluntat e pensa captivada, me trob del tot en mal poder sotmès. Wilde reflexiona sobre el poder de les relacions personals. Pots estar envoltat de gent que t'ajuda a brillar i a desenvolupar-te en plenitud, o de persones que fan minvar les virtuts que formen part de tu i silencien els teus talents. En segon lloc, el fet de sentir-se traït pel seu amant. Oscar Wilde blasma, censura el seu amant. Reconeix haver lliurat a Douglas tot l'amor de què era capaç, però comprova que aquest se n'ha aprofitat i l'ha traït. Escriu: l'objectiu de l'amor és estimar, ni més ni menys. Jo t'havia donat la meva vida, i tu, per satisfer les més baixes i menyspreables de totes les passions humanes, l'odi, la vanitat i la cobdícia, ho vas engegar tot a rodar. En menys de 3 anys m'havies arruïnat absolutament des de tots els punts de vista. Mentre és a la presó, explica Wilde, no rep cap carta dels seus amics ni del seu amant. De sobte, li arriba la notícia que Douglas, a més, té la intenció de publicar les cartes personals. La traïció era doble. Segon punt, el fet de sentir-se abandonat. Durant l'estada de la presó, la mare d'Oscar Wilde mor. L'escriptor rep missatges d'ànim i afecte d'aquells que encara el consideren amic, però cap de Lord Alfred Douglas. Només un silenci cruel i punyent. Llavors expressa una de les cites més impactants del que mai s'ha escrit. Després del dolor sempre hi ha dolor. La pena, a diferència del plaer, no du màscara. Traïció i abandonament. Malgrat aquest sentir-se traït i abandonat, Wilde sap que només l'art li retornarà l'aplom i les ganes de viure. es proposa transformar les seues emocions, tant les bones com les dolentes, en part de la creació literària. L'art comença allà on la imitació s'acaba. Tanmateix, no va tornar a escriure cap obra més. Conclou la carta a Douglas i llança un missatge sincer i alhora carregat d'injustícies. Espero que el món accepti el meu passat com una part inevitable de l'evolució de la meva vida i del meu caràcter. Per desgràcia, li va tocar viure en una època equivocada. Només el va acompanyar en morir dos amics. L'any 2017, el govern britànic va indultar Oscar Wilde a títol pòstum. Trobareu De Profundis en català a Quaderns Crema i a l'editorial Ciruela en castellà.
Bon dia, em dic Josep Sanabdon, he estat professor de llengua i literatura, he publicat diversos llibres, però sobretot porto prop de 50 anys parlant i escrivint de llibres en diversos mitjans, El Temps, L'Avui, en mitjans comarcals com Ser Maestrat, Ràdio Benicarló, Benicarló Crònica, El Diari Online, entre d'altres. Actualment col·laboro en La Veu de Benicarló, Saó i Caràcters. Us voldria recomanar tres llibres. Comencem per un assaig. Es tracta del llibre d'Enric Balaguer, Punts de fuga, editat a Gandia per Lletra Impresa Edicions, en col·laboració amb l'Institut Alfons el Magnànim. El darrer llibre d'assaig d'Enric Balaguer està format per 21 textos que podrien agrupar-se en tres grups temàtics, en ocasions interconnectats entre ells. En primer lloc trobem un grup d'assajos que giren al voltant de la reflexió humanística. Un fil conductor dels articles d'aquest apartat és la recerca de l'espiritualitat, una espiritualitat que l'autor troba en els corrents orientals que proposen l'experiència com el mitjà per arribar al descobriment del propi camí. El segon grup d'assajos el podem agrupar al voltant de fenòmens del nostre temps. La preocupació per l'èxit de programes del CORD o programes tipus Gran Hermano, o el desplaçament del logocentrisme per l'iconocentrisme. La classe ordinària, ella ho sap com a professor o magistral, ha estat substituïda per una exposició acompanyada d'un PowerPoint. Les classes s'han fet sorolloses. L'atenció de l'auditori pot ser minsa i l'atenció dels alumnes pot estar centrada en altres afers, sobretot a través de les pantalles dels seus mòbils. Tot això ens ha portat a un declivi de les habilitats lingüístiques, a no deixar reposar la informació, a no analitzar críticament, a no fer-se preguntes, a confondre informació amb saviesa. Per últim, el tercer grup d'assajos tenen com a tema central l'espai rural i el desgavell urbanístic que s'ha fet en la seva comarca, la Marina Baixa. Punts de fuga és un llibre molt interessant que posa fil a l'agulla per a reflexionar sobre algunes de les qüestions més palpitants del nostre temps. Un conjunt d'assajos en què l'autor fuig dels dogmatismes, sovint s'interroga i llança preguntes per a fer pensar el lector. El llibre porta com a subtítol Pensar, crear, resistir. Mai millor pensat, pensar i crear per a resistir. Ara us recomanaré una novel·la d'un dels millors novel·listes valencians, Manuel Baixauli, és de Sueca, i l'any 2020 va publicar Ignot a edicions del Periscopi. Aquesta novel·la té el món de la creació com a motor. El conjunt de personatges que poblen el llibre es mouen pel desig de crear i les expectatives que se'ls obrin o els fracassos que pateixen condicionen les seues vides. Mateu, un pintor de 40 anys, que havia assolit poc èxit fins aleshores, es troba amb Crisòstom, de qui rep l'encàrrec d'il·lustrar uns articles que ha escrit. És així com Mateu va descobrint aquest personatge, a qui acaba considerant un geni, i no comprèn com roman ignorat. A poc anirem coneixent la peculiar manera de viure d'aquesta persona. Això ens portarà a un altre individu excèntric, Don, que viu per les proximitats i que serà transcendental per a la seva vida. Veiem, per tant, que un personatge ens porta a un altre, una situació a una altra. Aquesta és una de les coses que em fascinen d'aquest llibre. Contínuament es van obrint com noves finestres, es van afegint altres històries. Resulta apassionant veure com el llibre va creixent, es va enriquint a mesura que avança la lectura. Un altre tema és allò que porta a una persona a escriure i planteja l'escriptura com a qüestió terapèutica, com a manera d'ordenar el pensament. I un altre tema és la conveniència o no de l'èxit per a l'artista, que és una qüestió ben delicada, perquè l'èxit absolut pot deformar un talent, però el fracàs li pot fer abandonar la carrera. Ignot ens sembla una novel·la intel·lectualment ambiciosa que ens presenta un gran nombre d'interrogants, suggeriments, obsessions i qüestions per a reflexionar al voltant del món de la creació artística, una novel·la de les que deixen sediment una vegada llegida. I acabem ja amb un llibre de poesia de Marc Granell, Cel de fang, publicat per Edicions Bromera. Direm únicament que és un magnífic llibre de poesia que reflexiona sobre el dolor i la finitud del ser humà, però també escrit de lluita contundent contra l'opressió de les persones per part dels que exerceixen el poder sense escrúpols. Per tant, veieu que és un tema de molta actualitat. Adeu, bon dia a tots.
Ara, el miniconcurs de cada setmana. El text és el següent. Així comença una novel·la de les més famoses de la literatura universal, i amb això ja he donat una pista. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizá haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle, no es culpa mía. No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien, le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido un aspecto más oficial. Moltes gràcies i que tingueu un molt bon dia.